Comença el Festival de Guitarra de la ciutat de Barcelona. Jackson Browne hi actua el proper dimecres, dia 22. Benedetta, com estàs?
Molt bé, i tu, Xavier?
T'agrada Jackson Browne?
Sí, m'agrada molt, doncs, m'agrada tot.
Si t'agrada Jackson Browne, actua, com dèiem, al Palau de la Música Catalana, i vols entrades, invitacions no en tenim gaires, però en tenim 5 de dobles només, de fet. Si t'interessa, t'hauries d'aixecar ara i trucar al 93207474 i aconseguir aquestes invitacions. Res, només trucant i ja ets al concert de Jackson Browne aquest dimecres, dia 22. Però com que jo no et deixo marxar, no podràs trucar i hi haurà 5 oients que hi podran anar acompanyats d'una altra persona a participar del festival.
Llavors espero que em convidi que algú.
Molt bé, doncs ja et convidarem, no pateixis, no ploris. Qui voldria plorar amb els teus ulls, Benedetta? Divendres passat parlàvem amb ella al Nepal.
Nepal, quina cosa impressionant.
Acabava d'arribar allà, la Benedetta, treballant al costat de Vicky Sherpa en el projecte d'una nova escola per als nens de Katmandú. Acaba d'arribar avui mateix a Barcelona i la tenim amb nosaltres. Tens jet lag?
Tinc jet lag, absolutament no, encara no me n'he adonat, perquè acabo d'arribar, encara no m'he dutxat, diguem, i he vingut directament aquí a la ràdio a parlar amb tu.
Molt bé, i aquest mocador que portes, això, ve d'allà mateix?
Això és un d'aquestes bufandes que et posen.
Puc tocar una mica?
Sí, sí, toca, toca.
Seta.
És una bufanda d'aquesta de seda que posen una mica per bon auguri als budistes, a totes les persones que venen o que se'n van.
He hagut de portar dues o tres maletes perquè necessitem bons auguris nosaltres. Escolta'm, has fet escala o has volat des de Viena, és?
Sí, Viena.
Per volar al Nepal, l'única connexió europea és des de Viena.
És raríssim, però és el que passa. Només hi ha una connexió des de Viena i no s'entén ben bé quina és la connexió. Però això fa que el contrast sigui fortíssim. Mm-hmm. Tu tens que anar a Viena, aquesta ciutat mitteleuropea, elegantíssima.
Em fan aquell pa tan bo, el pa de Viena.
El pa de Viena i aquella tarta de xocolata que es diu Sache.
La Sache, sí.
Que és boníssima.
I el Prater, no?
I el Prater, la roda aquesta. I també aquestes pelotetes de xocolata que es diuen Mozart Kugel, que està ple tot el duty free de l'aeroport de Viena.
Clar, es nota molt, clar, que per força s'ha de notar l'any Mozart, no?
Moltíssim, moltíssim. Mm-hmm. Ja es notava abans que Viena era la ciutat de Mozart, perquè això, els dolços són, per exemple... I a l'aeroport ja comencen amb Mozart i...
Fan aquest reclam. Sí. És un contrast fortíssim, no? Tot i que tenen alguna cosa en comú que et mandu i Viena, no?
Sí, mira, no sé, és un contrast tan fort que és difícil trobar coses en comú, però una de les coses en comú que trobes és una mica com que són ciutats amb una certa decadència, no? Les dues. Mm. Una decadència una mica diferent.
Atracativa.
No? Sí, no sé, potser és una cosa que ara estava cansada i veia aquesta cosa com una mica negativa.
Atractiu. No, però atractiu, no? Tenen aquell encant. Tenen encant, no? Totes dues tenen, tant Katmandú com Viena, tenen... Parlaves de palaus majestuosos, Viena també.
Absolutament, són ciutats fantàstiques que tenen vestigis d'una època que veus que era una època on hi havia també una situació política, social, cultural... d'altíssim nivell.
Capitals de grans imperis, no?
Capitals de grans imperis.
Viena, capital del gran imperi austro-hongarès fins a finals de la Primera Guerra Mundial, i Katmandú, doncs, anat d'aquell era un període monàrquic, no?
Sí, perquè encara és un gran, diguem, és un reinat, no és tan gran, perquè ara els seus veïns són la Xina i la Índia, al Nepal, i llavors s'ha quedat com un reinat petitó, no? Amb dos grans potències que van pujant i van lluitant per agafar-se-la.
Se'ls mengen.
Però sobretot jo crec que aquests últims anys de reinat al Nepal han sigut uns reinats en què no s'ha cuidat per res tot el tema de la millora social, del modernitzar el país, de donar-li uns espais públics, transports, i llavors això es nota molt. Mm-hmm. Sembla d'estar a l'època mitjaval.
Bé, parlem de Viena, perquè Viena és una ciutat que té un atractiu arquitectònic important, també, no? Potser, en aquest casc antic, no sé si ancorat, com si gairebé s'hagués aturat el temps per uns anys, eh? comparteixen un aire barroc, ornamental.
Sí, jo crec que una mica una de les coses que són inesperades, diguem, en comú, que tenen Katmandú i Viena i l'Àustria, potser el Nepal i l'Àustria més que les dues ciutats, és aquesta bogeria per la religiositat. Uh-huh. De Viena o de l'Àustria això no es coneix gaire.
Té la catedral de Sant Esteve, no?
Exacte, sí, però totes les ciutats europees tenen catedrals, però realment tenen una mena com de bogeria religiosa, no? Una mica comparable amb la...
Totes tenen catedrals, però Viena té aquella taulada que fa és vertiginosa, no? Una caiguda impressionant.
És fantàstica.
I em sembla recordar que té com uns símbols així...
Sí, com una geometria
com una serra,
de romboidal, no? Uh-huh. molt i molt maca. Uh-huh. Aquesta és la catedral.
Sant Esteve, no?
Sant Esteve, que està en el centre absolut de la ciutat.
Una ciutat, dius això, amb una religiositat molt forta.
Sí, em sembla que sí. Jo crec que es nota molt, per exemple, a les campanyes d'Àustria, que veus que estan absolutament plenes de símbols religiosos, molts monestirs, moltíssimes esglésies, moltíssims... crucifixos, uh-huh. I també la manera de viure de la gent molt acorde al tipus de religiositat. I també com tot aquest món barroc de decoració de les esglésies que té a veure, jo crec, amb aquesta expressió de la seva religiositat. Uh-huh. Això una mica a Katmandú passa també. No?
Viena jo trobo que és una ciutat feta a escala humana, no? Sobretot si estem parlant del casc antic, no? És gairebé per passejar, està feta planificada amb els edificis de l'òpera, de l'estat, la municipal, no? I pots anar passejant amb aquest ring, no? Amb aquest anell, no? Aquest cercle.
És veritat, és un casc antic de tamany perfecte, com deies tu, no? Un tamany humà fantàstic. El ring eren els murs de la ciutat antiga. Això s'ha tirat al segle passat, una mica com ha passat a Barcelona, el 1800 i pico, i llavors en aquestes ocasions s'ha aprofitat tot el gruix del mur per donar-li tota una sèrie de parcs i d'edificis públics a la ciutat que realment complementen molt bé tot el que és l'interior del casc antic. I llavors, per exemple, als Museu d'Història, on hi va tota la pinacoteca imperial, perquè eren imperadors que tenien una gran cultura que acumulaven coses magnífiques, estan allà.
Com ara? Igual els emperadors d'ara, els reis d'ara, tenen una cultura que no te l'acabes, eh? No te l'acabes en dos dies.
Clar, però això es veu després de centenars d'anys, no? Mm-hmm. Primer s'ha d'anar acumulant coses bellíssimes i després s'ofereixen al món, com han fet aquests grans emperadors.
Escolta, em sembla que hauríem de dir als nostres oients que segur que s'engrescaran, ja sigui per vacances de Setmana Santa o si tenen la possibilitat d'anar-hi un cap de setmana a Viena, coincidint amb l'any Mozart, que arquitectònicament hi ha un nom a Viena que s'ha de tenir en compte, no?
Sí, és l'Otto Wagner.
Otto Wagner.
Crec que l'Otto Wagner és un nom fantàstic.
S'ha d'anar al manicomi de Viena.
S'ha d'anar al manicomi de Viena.
Agafar el metro i cap a les afores a visitar el centre de salut mental de Viena, no?
Clar, no? Això perquè tu l'has visitat i t'ha agradat molt, no?
Sí.
Però realment Otto Wagner era un arquitecte d'aquests mítics que ha sigut com el fundador del moviment secessionista, que era com per l'arquitectura diguem, portat endavant per l'Otto Wagner i des del punt de vista de la pintura portat endavant per el Gustav Klimt, no? Uh-huh. I l'estil que treu d'aquest moviment és el Jugendstil, o sigui, l'estil jove, un estil nou, no? Aquesta voluntat que neix al principi del segle de fer alguna cosa molt i molt nou, molt diferent.
Que a nosaltres ens recorda directament al modernisme, no?
Sí, exactament. Mm-hmm. Aquí es diu modernisme, allà li diuen Jugendstil, estil jove, en altres llocs li diuen Art Nouveau, l'art nova, però realment...
Tota aquesta importància dels vitralls, no? Tot aquest disseny...
També un tipus de disseny molt especial, un tipus de decoració fantàstica en què l'estructura i la funció i la decoració es complementen molt, i és un moviment increïble que jo crec que realment arriba en en un moment en què aquest imperi ha arribat al màxim també de les seves capacitats tècniques. L'Otto Wagner és un personatge que admires els seus dibuixos i et sorprens, no? Són dibuixos a mà, perspectives fabuloses, d'una gran capacitat. Són, uh-huh, són personatges d'una capacitat increïble.
Però cert que l'Otto Wagner també era enginyer, no? Com els teus amics enginyers.
També, també era enginyer. També era un personatge que no li feia gens de por ni projectar la ciutat com un urbanista, ni projectar ponts i infraestructures com a enginyer. Era tot això. I ha fet, per exemple, com obra d'enginyeria fantàstica de la ciutat de Viena, aquesta línia del tren, que és com la primera línia del tren metropolità de la ciutat de Viena, que té com aquesta fantàstica manera d'intentar no trencar mai la ciutat. Moltes vegades estàs a sobre del terreny, no estàs a dintre, i hi ha tota una sèrie de ponts que van passant i deixant passar per sota, de manera que el tren mai és una ferida a dintre de la ciutat.
Mm-hmm. Steinhoff, no?
És, l'església de l'Steinhoff és, uh-huh, aquesta que tu estaves recordant a dintre del manicomi de l'Steinhoff.
Que està fora de la ciutat, que és, això és d'agafar el metro i uns quants quilòmetres.
Està bastant a fora de la ciutat. Sí. Jo crec que és una de les esglésies més passionals de l'Otto Wagner. Uh-huh. L'Otto Wagner, jo no sé com era realment personalment, perquè no ho sé, però sé que ha fet un parell d'esglésies com simbòliques i votiva, no? El que deia abans d'aquesta religiositat que està sota d'una gran civilització, com per exemple aquesta d'aquesta vienesa, jo crec que en el cas de l'Otto Wagner es revela. I l'església de l'Steinhoff és una de les últimes obres que ha fet ell, uh-huh, i és una de les més que atreu una mica el cor, no? Perquè també està en un lloc com un manicomi.
Va crear escola?
Va crear escola, sí, clar, va tenir tota una sèrie d'alumnes. Ell era una d'aquestes persones que m'agradaria poder seguir. Ell, dintre del seu estudi, feia escola, uh-huh, o sigui que a un determinat moment paraven de treballar tots junts i es posaven tots junts a comentar arquitectura, no? A comentar teories. I llavors del seu estudi van sortir professionals fantàstics com, per exemple, el Joseph Hoffman, uh-huh, i moltíssim dels arquitectes d'aquesta època vienesa que feien coses molt especials i que canvien moltíssim, mm-hmm, la ciutat.
Com el Hans, com es diu aquell?
Bueno, Hans Holein és
més modern,
és,
no?
Molt més modern, però segurament ve d'aquesta tradició. Clar. Si tu no tens un gran pare, després no pots tenir ni un gran, clar, avi. L'Otto Wagner ha sigut el gran avi d'aquesta.
L'avi de tots aquests arquitectes actuals, no?
I Hans Holein als anys 70 ha sigut un dels grans arquitectes que ha tornat a posar l'arquitectura vienesa com una de les arquitectures importants d'Europa. Uh-huh. Ara ha fet un edifici que és molt fàcil reconèixer i veure, perquè realment l'ha fet davant de la catedral de Sant Stefan. Uh-huh. I alguns estan com molt arrabiats, perquè ho veus molt, que és una...
És un contrast molt fort.
És un contrast molt fort.
Un edifici modern davant d'un...
Però mira, Hans Holein és un personatge tan intel·ligent que haver fet una cosa així té que tenir un significat molt, molt important per tothom. Jo l'interpreto com que és una persona que no vol per res aquesta cosa d'estancar la ciutat, de dir, bueno, tenim un casc antic i així ho preservem. És capaç de dir, no, un moment, tenim una catedral fantàstica i si tenim que fer un edifici nou, farem un edifici nou que sigui capaç de dialogar amb la catedral. I amb això crec que és fantàstic.
Doncs ens quedem amb aquest reclam. Si podeu, aneu a Viena, i si no, busqueu aquest nom, Otto Wagner, o el de Gustav Klimt, per exemple, en un altre ordre artístic, i si no, busqueu també al Google escalopa vienesa, que també ajuda molt. Rebussadeta, les Schnitzel, no?
Wiener Schnitzel.
Wiener Schnitzel, que també engresca molt la vida. Moltes gràcies, Beneta. Ves, descansa, recomposa't, i posa't a treballar, perquè el Nepal ja queda... Vull dir que no hagis treballat al Nepal, però vull dir que aquí també hi ha feina, el dia a dia.
Gràcies, Xavier. No, això m'agrada que em facis de recordatori.
Molt bé, doncs moltes gràcies. T'esperem la setmana que ve.